Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El dinar de Reis acostuma a presentar entremesos o fiambres i també un bon plat de peix. El sopar, més lleuger, pot ser fet amb un pica-pica d'entreteniments amb menges sobreres del cicle nadalenc posades sobre llesques de pa ben adornades. Per postres, el tortell de Reis. Per Reis hi ha dues ocasions de reunió familiar: el ressopó de la cavalcada i el dinar del dia 6. Sobretot a la nit, és el moment de recollir el menjar sobrer de les festes i elaborar un àpat imaginatiu i divers. Els nostres avis, en tal dia com avui, portaven menjar als hospicis per tal que els esvalguts també participessin de la festa. La Festa de Reis és una festa màgica que es viu amb emoció i expectació a totes les llars. Per un dia, tots es convertim en nens. El tortell de massapà apareix a les postres del dinar o bé al ressopó després de la cavalcada. Porta la sorpresa de la fava i la figureta del rei. Qui treu el rei és coronat i imitat per tota la taula durant una estona. Si veu, tots han de veure mentre es diuen «El rei veu, el rei veu». Qui troba la fava paga el tortell. Es diu que els nostres avis, en tallar el tortell de massapà, feien tants talls com comensals hi havia a la taula. Més un, aquell tall sobrer era per si apareixia un pobre a qui se li havia de donar. Text extret del llibre Cuina catalana per festes i tradicions de Kazuko Sano i Narcís Clotet, de Grata Lectura.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran.
Si la vis... Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, una fonda que avui us permeteu que l'escolteu mentre aneu desembolicant regals, perquè nosaltres en tenim un de preparat fantàstic. I és que avui, el Dia de Reis, anem fins a Figueres, perquè allà hi tenim el Motel Empordà, on en Josep Mercader i en Josep Pla hi van fer de les seves. Avui fem una tertúlia molt tranquil·la i pausada amb en Jaume Subirós. Què us sembla? Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Oi, com m'agrada aquesta sintonia, perquè aquesta sintonia vol dir que obrim el llibre, aquesta nostra guia, que cada any, cada temporada es va engrandint i anem posant restaurants, cuiners i cuineres per gaudir de la bona cuina de casa nostra. Per això avui tornem a trucar qui? Home, l'Òscar Gómez. Què tal? Molt bon dia, Òscar.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què, com va això? Bé o no?
Doncs va estupendo. Va estupendo, sí? Perquè tenim un restaurant fantàstic per incorporar la guia i sempre dona alegria i sempre és un motiu d'estar feliç poder parlar de restaurants bons.
Això. I mira que és allò que diem, que a la nostra guia només parlem de restaurants que ens ho passem molt bé, no dels que no t'ho passes bé, que també n'hi deu haver algun, no?
Sí, també n'hi ha. El que passa és que jo crec que val la pena dedicar energia i temps als jocs que val la pena anar. I ja està. Quan has tingut una mala experiència, de vegades no és tan sols culpa del restaurant, també pots tenir un mal dia o ells tenir un mal dia. I, bueno, jo m'estimo més centrar-me en els jocs on gaudeixo.
Exacte. Doncs a veure, va, a on t'ho vas passar molt bé aquesta setmana?
Mira, m'ho he passat molt bé a Mimolet, un restaurant de Girona.
Girona.
Girona, que és una ciutat que els gironins s'estimen molt i crec que amb arguments, perquè la veritat és una ciutat fantàstica. I, bueno, el Mimolet és un restaurant situat a tocar de la Basílica de Sant Fèlix, que és la part més baixa i més tranquil·la del call. S'accedeix a través d'una arcada que travessa la muralla i és un lloc fantàstic. Ja només per arribar ja t'agrada. L'edifici és meravellós, el local és fantàstic, tot està a una gran alçada. La decoració, l'espai entre taules, que és molt gran, la vaixella és fantàstica, i a més la cuina està, evidentment, també a l'alçada de totes aquestes circumstàncies que l'acompanyen.
És d'aquells llocs on, si vols fer un àpat, diguem-ne, allò familiar, és una meravella. Si vols anar amb parella també, i amb un parell o tres d'amics per passar-t'ho bé i per no tenir el bullici de la Girona més concorreguda, també va bé, eh? A part de...
Sí, perquè és a la zona és tranquil·la, el restaurant també, el Xavi García, que és el propietari i l'ideòleg, la veritat és que té una proposta molt sòlida. A més, la cuina és una cuina elegant, una cuina amb un punt sofisticat, amb una mirada gastronòmica contemporània, podríem dir, que incorpora, està oberta al món, té uns plats que estan, diguéssim, amb una estètica molt, molt cuidada, una cuina saborosa, tots els punts de cocció estan bé, la veritat és que és un lloc fantàstic.
I veure, què hi vas menjar aquí al Mimolet de Girona?
Doncs mira, vaig menjar un pop amb llets tendres i romesco, que si fugim del pop amb parmentier de patata o que està per tot arreu, doncs no, amb romesco i amb llets tendres, que el preparen així en un format carpaccio, que a més fa que el plat sigui molt bonic, és una mena de rosetó de catedral gòtica, que ja entra també per la vista. I la combinació del romesco i el pop, doncs és una meravella.
Oh, que bé. Què més? A veure, ja em fas venir gana.
Mira, hem anat d'una presentació així més moderna i més xula a un plat sensacional però tradicional, que és el canaló de rostit. Un canaló de rostit tan bo com el que et puguis imaginar, exactament això és el que tenen a Mimolet. Un canaló de rostit fantàstic. Ells el salsen, en comptes amb una beixamel, el salsen amb una salsa que està feta amb formatge d'ovella, de l'Empordà, crec recordar que m'han dit que era del Mas Mercè, i també li posa una pluja de fruita seca per sobre, que li dona un puntet també torrat, amb festucs, ametlles, avellanes, però és un canaló tradicional, simplement hi fan aquests dos tocs més així una mica més sofisticats, i és meravellós.
En lloc de posar-hi la beixamel i el formatge, exacte, ja fan una mena de, entre cometes, no? de beixamel o de crema líquida de formatge, no?
Sí, clar, llavors tens la potència del formatge d'ovella, però i tens el punt crocant de la fruita seca, que també està molt bé, perquè et dona el canaló, és desfilat, notes la carn, però clar, contrasta aquesta textura de la fruita seca amb la fluïdesa de la salsa i la morositat que té dintre el canaló, i la veritat és que cada mossegada era un plaer absolut.
Un pop amb alls tendres, un canaló fantàstic, i no sé si vas fer un tercer plat o ja vas anar a parar les postres.
Vaig fer algun plat més, perquè tenen un menú degustació interessant. Bueno, no és un menú degustació, és un menú que tu esculls dos primers, dos segons i les postres, però com que anàvem en parella, doncs vam triar coses diferents i et pots fer un menú degustació de 10 coses entre dues persones. Te vas canviant els platets i és un plus. Aleshores, mira, un peix, el corball amb verd blanc, que és una salsa de mantega tofonada, en aquest cas, i a més li posen nyàmeres per acompanyar, que és aquesta arrel que té gust com una mica de carxofa, no? I llavors la fan
fantàstic.
Amb xip, la fan amb uns deuets putxats, la fan també amb una crema, i aleshores queda molt bé també amb el corball, que estava perfectament de punt de cocció.
Oh, que bo, que bo. Va, anem a les postres.
Vinga, de postres en diré dos. Un és un mango amb tocs cítrics, que li posen unes espècies japoneses, que és el shishimi togarashi, que té un punt picantó, l'acompanyen amb un bombó de xocolata blanca i un sorbet de menta. I a més d'aquest postre, que és així com més modern, que combina diverses coses i textures, heu de provar també el xuxu de Girona, farcit de crema, amb puntets de crema de caramel i fruita de la passió, que, a veure, jo crec que és imprescindible passar per Girona i menjar un xuxu.
Oh, que bo, que bo, que bo. Escolta, jo em sembla que amb tot això que ens has explicat és un bon candidat per entrar a la nostra guia Virgínies de la cuina, no?
Candidat destacat.
Doncs vinga, entra a la guia Virgínies, al restaurant Mimolet de Girona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Fins la pròxima.
Cap
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui hem anat a... Mira, de fet, no sé si aquesta és la taula 21 o no, suposo que ja m'ho dirà d'aquí una estona en Jaume Subirós, perquè avui volíem anar a un lloc emblemàtic de la cuina catalana, un d'aquells que va començar a canviar ja l'estimada cuina, allò que avui en dia a vegades en diem cuina d'avantguàrdia, no? I quan un és dels anys 70 o dels 80, aquests cuiners, diguem-ne, que ja són més del 2000, que ara tens a casa nostra, que han mamat aquesta cuina de Ferran Adrià, de Joan Roca, de la Carme Ruscalleda, doncs de qui han mamat aquests, doncs molts han mamat, com diem, i molts hem mamat d'aquesta cultura gastronòmica, d'aquesta cuina gastronòmica, que es va generar aquí en un hotel a la carretera, a la Nacional 2, a les afores de Figueres, anant cap a França, on el senyor Mercader aquí hi va plantar l'estimat Model Empordà. Mira, ja el veig aquí, en Jaume. Jaume, molt bon dia.
Bon dia. Què tal, Pep?
Bé, home, clar, jo ara estic aquí i no sé si aquesta és la taula 21 o no.
No, aquesta no és la taula 21. Aquesta és una part de... Aquí fem els esmorzars, per tant, a l'hora de dinar sí que podríem posar la taula 21, que és un menjador gran.
La taula 21 era on el senyor Pla diuen que era la seva taula, no aquesta?
Bueno, la taula primordial que estava just a l'entrada del menjador i que hi ha una vitrina i que a través de la vitrina ja veia qui entrava en el menjador. Quan posaven el primer peu en el menjador, ell ja sabia qui era. O sigui, era un pur xafarder, com sempre havia sigut. O un gran periodista.
Clar, és que, de fet, un que vulgui escriure o que vulgui parlar d'uns altres... i que vulgui fer periodisme, que vulgui fer articles, si no s'endinsa una miqueta a la cuina, si no s'endinsa amb l'intríngulis de, en aquest cas, d'aquí a casa vostra, de la família Mercader, malament rai, no? Hem de ser una mica xafarders a la vida.
Sí, home, sobretot, sobretot s'ha de mirar i admirar tot el que fan els altres per poder fer alguna cosa a casa, no?
Com és que el senyor Mercader va agafar i es va fixar en aquest espai que som aquí, que van passant cotxes per davant nostre amb aquesta vidriera per muntar-hi un hotel, que, de fet un hotel que sempre ha sigut conegut pel Motel?
Sí, bueno, el senyor Mercader era fill de Cadaqués, el que passa que llavors va perdre la mare molt jove, el seu pare se'n va anar de Cadaqués a treballar per Bou, que és on hi havia feina per treballar amb la Renfe i tal. Ell va poder entrar en el primer restaurant que hi havia de l'estació de per Bou, que era un gran cuiner, que era Pere Granollers. Aquest home havia sigut cap de cuina a la Primera Guerra Mundial de l'hotel que ha fet a París a Monte Carlo, per tant hi havia ofici, hi havia d'això. Llavors en el seu tarannà de la vida arriba a Figueres en un moment determinat, comença a treballar també de l'ofici, està estudiant, llavors se'n va a la Costa Brava a fer els estius, que es començava a moure's, això estem parlant del 57-58, o sigui, tempo A, pocs cotxes hi havia encara a la carretera, i llavors aquestes, les hiverns es passava a Londres, amb restaurants distingits també, i a nivell, i llavors va conèixer una família tonyola que es van obrir l'hotel a l'Abri, que és Sant Feliu de Guíxols, i llavors ell va ser, en aquells moments, va haver de deixar la cuina per problemes asmàtics i tal, i va entrar en el menjador, llavors ell era metre dels Tonyola. I es va fer una gran amistat i una gran coneixença, i coneixent aquell que estava casat a Figueres, els hi va dir que hi havia un terreno pròpiament a l'entrada de Figueres que potser amb el turisme aniria prou bé. Un dels germans Tonyola, el Renato, era una persona que havia viatjat i tenia molts idiomes i portava turisme d'autobús cap a la Costa Brava, però aquest va dir que sí, que això seria molt interessant i molt important. I l'altre germà, podria dir, més el capitalista, que és el que va posar els diners per poder obrir tot això. Tot això es va construir molt ràpidament l'any 60 i els anys 61, el 4 de juny exactament del 62, és quan van obrir les portes del Motel. Se'n diu Motel perquè el concepte dels italians, dels Tonyola, amb el senyor Mercader, van veure que havia de ser un hotel de carretera, tipus americà, no? Venien de la gent del nord d'Europa i passant per aquí, doncs era un motel una nit i anar marxant. I aquest és el concepte, per això sempre inclús la societat es diu Motel Empordan. I vull dir, va ser tot pensat que era un hotel de carretera així. Amb el temps, quan es va canviar el nom, per què? Bueno, hi va haver una raó, 1968, la llei Fraga-Iribarne de turisme, classifica els hotels tal com estan ara, 5 estrelles de luxe, de 4 estrelles, així. I llavors aquí, és quan el senyor Mercader diu, o posa gasolera i una cuina a cada habitació, o això no és un motel, ha de ser hotel. Bueno, doncs posem Hotel Empordà. I llavors va ser Hotel Empordà o Hotel Empordan, i però popularment, si anaves a Figueres i preguntaves, perdoni, Hotel Empordà, ah, vol dir el motel. I llavors probablement ha quedat el motel, i el motel ha quedat sempre més.
De fet, això encara ens passa a nosaltres, ara, per exemple, a l'hivern, que un busca aquells santuaris on s'hi cuina la cuina de cacera, i tu mires a Catalunya i fas una mica una repassada per un mapa, i en aquest mapa sempre hi ha el punt del motel, i diuen, anem a menjar la llebre al motel.
Sí, és així, el senyor Mercader va apostar en aquests anys, a finals dels anys 60, 70, per una cuina d'hivern, quan era cru i dur poder treballar a l'hivern, l'estiu es treballava molt perquè hi havia molt de turisme, però l'hivern es havia de fer alguna cosa original. Ell va apostar pel tema de cacera, llavors feia molts plats de cacera, des de la terrina de llebre, passant per un civet de senglar, però passant també per unes costelles de porc senglar petit, un porcell amb el pebre verd, llavors hi havia el costillar de cervo, llavors hi havia el filet de cervo, llavors hi havia el rable de llebre, hi havia tota una, la perdiu a la col, la perdiu a la vinagreta, la volavant de perdiu a la crema, que va ser una espontaneïtat genial que va fer, que posava un volavant, pasta de fulleter, i a dintre la perdiu amb una salsa crema, va triomfar moltíssim també, i va... I aquesta, això l'hem anat mantinguent perquè és un moment d'acord a l'estació de tardor i hivern, que llavors després de l'estiu que no és gaire gana és quan l'estació et demana que el cos pot menjar una mica més, i l'hem anat mantinguent sempre així.
Clar, amb tot això d'aquests plats que m'estàs comentant, ja hi veus que hi ha alguna cosa que, diguem-ne, que toca cap a l'altra banda dels Pirineus, perquè el senyor Josep Mercader... de ben segur que de ben jove ja tenia aquesta imatge, no? De, primer, per una banda, estem als anys 60, i jo recordo que aquella època, diguem-ne, venien els francesos cap aquí a la Costa Brava, però ell va tenir ganes d'anar cap allà, no? Què és el que el va fer anar, diguem-ne, a veure nous horitzons gastronòmics i culinaris a França?
Bueno, em penso en la seva inquietud, la seva manera de ser, i llavors també hem de parlar de que el client que venia aquí, o sobretot el cap de setmana, o els diumenges sobretot, a dinar era aquest francès, que francès certament una mica cultivat, aquest francès que sabia cuinar, sabia anar al mercat, sabia cuinar i a més sabia menjar. I llavors això et donava una inquietud. Ell, de fet, va crear uns calendaris gastronòmics que enviava als seus clients, que hi havia tots els festius remarcats, i cada dia festiu feia el plat del dia, no? I posava 3 o 4 plats i un postre allà, i això reivindicava una mica la visió d'ell, no? Aquesta proximitat cap al costat francès, cap al costat del nord, que era la clientela que teníem més llavors, en aquests moments. Encara n'hi ha, però poder no és tant com en aquells moments gaudíem d'aquesta clientela de diumenge que venien a fer el seu àpat. Clar, en aquells moments venien a prendre el poble, per dir-ho d'una manera, venien els seus entremesos, que hi havia un carro d'entremesos impressionant, i menjava la seva paella i el seu entrecot. Però darrere aquests hi havia una altra sèrie de gent d'un altre nivell que preferien menjar unes ostres al xampany, llavors et prenien el volavant de perdiu o la crema, o fins i tot la de caça flambé, o fins i tot l'igrive, que eren boníssims en aquest moment, i que eren plats excelses. Feia, bueno, una avantguarda de lo que es movia a França, seguint, suposo jo, el model de Paul Bocuse. Eren nascuts el mateix any, i per tant sempre hi havia un seguiment, hi havia una certa amistat també, i jo crec que aquest nivell es movien d'una manera fantàstica i coordinada i elegant per tirar endavant tot això.
Som-nos al Motel Empordà, a l'Hotel Empordà de Figueres, parlant avui un matí d'hivern amb el senyor Subirós i parlant d'en Josep Mercader, el seu sogre. Mireu, en Coleman Andrews, un nord-americà que va escriure el primer llibre, podríem dir, de gastronomia, de cuina catalana, va dir del senyor Mercader una cosa així com, diu, un cuiner francès esperonat per crear una cosa diferent a base d'anxoves, ben segur que hauria preparat un farcit per a raviolis amb una mousse d'anxoves lligada amb mantega i caviar, o hauria farcit unes mongetes tendres amb filets d'anxova i les hauria presentat en una amanida amb bolets i canapès d'ostre, o hauria fet servir unes gujonet d'anxova per adornar un foie gras passat per la paella, o qualsevol d'aquestes fantasies. Un català, en canvi, sempre tan pràctic, es fixa en la part de l'anxova que tothom llença, l'espina, com hi ha món. I amb prou feines, amb quatre ingredients, com una mica de farina, llet i oli calent, converteix unes deixalles en un entrant fantàstic, d'un gust que quasi crea addicció. Que quasi no, que crea addicció aquestes espines d'anxoves tan copiades. De fet, al Motel hi ha molts plats, podríem dir, mítics del Motel, que han estat i encara estan en molts restaurants.
Sí, és així, perquè bueno, és una idea genial, no? Jo recordo un dia d'aquests de l'any 74 que estàvem per aquí i ens diu, guardem les espines d'anxoves. Les anxoves eren confitades en salmorra i tal, i llavors anàvem netejant i es van deixar allà. I vam dir, miri, aquí té les espines, què em vol fer? No, ara vinc, ara vinc. Bueno, vam estar un rato més esperant i tal, i cap d'una hora així va aparèixer per allà. Diu, bueno, ja ho tinc, ja. Vinga, poseu les espines aquí amb llet, se va deixar un parell de minuts així, els va deixar assecar una mica, escorre una mica, els van passar per la farina i es van fregir. I llavors van quedar una mica esturats tots plegats, no? Això es menjarà a la gent? Sí, sí, esclar, té un sabor equidistant, no? Aquest salat passa més suau, ben passat en llet, és cruixent, és bo, o sigui, doncs, d'aperitiu forma part que et donarà més set, et donarà ganes de prendre un aperitiu, i a partir d'aquí ja estem en dansa, no? D'una cosa molt senzilla, va crear una història tremenda, eh?
Parlar de la història del Motel és parlar d'un trinomi entre el senyor Mercader, el senyor Pla i tu, Jaume. Com va ser aquesta història, diguem-ne, aquest trident del Motel que fes, diguem-ne, que tu també, diguem-ne, molt més jove que ells, t'hi entenguessis també amb aquest pensament culinari gastronòmic?
Bueno, jo suposo que l'amistat d'ells dos va aparèixer, el senyor Mercader va enviudar l'any 67, doncs a partir dels anys 70 o així es va crear certa amistat amb el senyor Pla, feien algun viatge junts fins i tot aquí a França, i bueno, hi havia una amistat molt, molt agradable, els dos s'entenien molt i molt bé, hi havia un gran respecte, i aquest respecte l'he viscut puntualment amb ells dos, i per tant amb el senyor Mercader hi tenia un respecte i una admiració per el que sabia fer i per el que representava per mi. I el senyor Pla, jo crec que, bueno, a mi em coneixia poc, però quan va morir el senyor Mercader es va posar molt de nostre costat i realment va estar vinguent aquí molt sovint i sempre deia això, vagili, no canvia res. Aquest és el seu adjectiu, no principal, o objectiu que em deia a mi i que per tant jo l'havia de respirar moltíssim. Jo crec que va ser el simple fet de, bueno, d'anar de veritat, sense tibances ni sense res, una amistat pròpiament dita, respectada per ambes parts.
D'en Josep Pla se n'han dit moltes coses, però a mi m'agradaria que m'expliquessis què en penses tu, és a dir, com veus tu la figura d'en Josep Pla en la gastronomia, podríem dir, catalana?
Bueno, jo diria que la figura de Josep Pla, sempre li vindico, com fan fotos de Josep Pla, sempre posa un home vell, amb boina i una mica pensit, així. Home, poseu fotos de quan en Pla era jove, que era un home guapo, alt i ben parit, no? Aquesta és la reivindicació pròpica meva de la figura de Pla. La figura de Pla és un home que escrivia amb una dignitat tremenda, qualsevol cosa que llegim del que hem menjat, té un arròs esplèndid encara ara, estava criticant sempre que podia la cuina de frigorífic, i de congeladors i aquestes coses així, i buscava aquesta sostenibilitat i aquest pèsol que ve a primera hora de la primavera, però també reivindicava els tords, o també podia reivindicar els ous de Reis, no? Hi ha algun llibre per ahí que va apuntant les coses que va menjant, diu, i avui hem primat, hem menjat la primera múrgola, no? I clar, la múrgola en aquest país sempre sabem que, o sempre s'ha dit, que per Sant Josep treu el bec. I llavors, doncs, dota d'aquests escrits que ha fet ell, que a la vora de Sant Josep ja menjava la primera múrgola. És un home superdelicat, super... escrit molt bé. Jo crec que s'hauria de tenir en compte una mica més i que la joventut pogués llegir, si no la seva obra completa, almenys el que hem menjat en funcions de cuina, per saber com donava les escletxes dels productes que hi havia cada temporada, que és el que s'ha de respetar molt. Jo crec que és un gran escriptor a nivell en general en literatura, i que sobretot en cuina és una cuina d'una avantguarda tremenda, d'una sapiesa, d'un saber fer, i més que poder-ho fer ell, era el menjar, aquest gust peculiar que havia pres de cada seu, suposo, de la seva mare, que era una cuina delicada i sublim.
Clar, ara ens està passant una cosa, i aquí que, per exemple, mira, jo ara recordo una frase d'en Joan Roca que va dir del motel quan vau fer 50 anys, va dir, diu, un petit homenatge a una gent estimada recordant tot lo bo que ha fet per dignificar la cuina, el menjador, i que avui en dia en diem sostenibilitat. Quan no existia la filosofia de Slow Food, el motel ja era aquella flama d'una espelma davant del vendaval de la Nouvelle Cuisine. I segurament, clar, el motel va ser aquest, podríem dir, aquest pas entre la Nouvelle Cuisine i la tradició que avui en dia podríem dir que tenim aquesta cuina d'avantguàrdia que la podem tenir dels últims 30 anys, no? Però que hi ha plats de casa vostra, com per exemple les faves a la menta, o com per exemple aquests naps que teniu de Can Manyar que som a l'hivern amb Roquefort, que estan, com dius tu, a primera hora del dia.
Sí, són plats que anaven per davant del temps que estàvem visquent, no? I és aglutinar aquesta saviesa que tenia el senyor Mercader en combinar productes de la terra amb coses que són de fora d'aquí, però que eren genials, no? Aquesta senzilla edició que provocava el provar un nap amb un formatge blau. No s'havia fet mai, aquí s'havia fet l'ànec amb naps, o peus de porc amb naps, i els cargols amb naps i tot això, però ell feia un pas més i afinava aquesta connexió, jo crec que en França, per el que li interessava a ell, que era, i que rebia informació sobretot dels clients i dels grans gastronoms francesos també, que passaven per aquí, que ell tenia una relació puntual amb tots ells. I era un home auster, era un home que havia hagut de patir molt, perquè ell sempre deia que havia hagut d'entrar a la cuina precisament per poder menjar, perquè a la seva hi havia poca cosa per menjar, i llavors vaig pensar, mira, aquí no irà pas malament, almenys poder menjar.
Hi ha una cosa important amb tot això, Jaume, i és el concepte d'hotel, no? D'hotel familiar i de cuina d'hotel, no? I les cuines dels hotels sempre han sigut reivindicades, però molt poques vegades, diguem, són cuines molt recordades, no? Avui en dia hi ha molts hotels que ara fitxen grans cuiners i cuineres, no? Perquè com a mínim hi hagi, diguem, una gran cuina dins un hotel. Què passa? Per què hi ha tan pocs hotels que tinguin un gran restaurant?
Bueno, suposo que deu ser molt senzillament per la complicació que és tot plegat. És a dir, aquí estàs en un hotel, estàs en un restaurant i llavors tens servei 24 hores, no? No pares des que fes esmorzars, des que fes dinars, des que fes sopars. I això suposo que dintre la societat repercuteix molt, que no dispones de massa temps lliure. El que passa, si t'agrada l'ofici i t'ho passes bé treballant, no hi ha cap reivindicació que res, és que no treballes cap dia de la teva vida perquè t'ho passes bé, no? Clar, difícil explicar per què no d'això. Jo crec que és senzill aquesta, la complexitat que hi ha. Si llavors sigui un hotel familiar, dius, bueno, tancarem dos dies a la setmana, i els hostes que estigui a l'hotel, què faran? Iran amb una màquina a buscar sàndwich? O no esmorzaran? O què faran? És tot un complex, això, suposo que és aquesta dificultat que hi ha hagut amb això. El que passa que també hem d'explicar que el restaurant d'un hotel familiar és aquell client que et torna a venir, que està diversos dies a la casa, però que et fa anys i anys que va repetint i que tens una connexió, amistat, client o client-amistat, que et fa sobrevalorar el dia a dia, i això és quan t'ho passes bé.
De fet, hotel familiar, i aquí podem veure, diguem-ne, aquesta llarga història del model, que a mi m'han dit que el mes de setembre ja tenies cobert tots els àpats de Nadal, és a dir, no hi cap ni una agulla, no hi ha cap ni una agulla aquest, per aquestes festes, perquè clar, la gent ja, com dius tu, no? ja ve i encarrega gairebé d'un any per l'altre.
Sí, normalment les reserves d'aquests dies de Nadal són festius, antigament la gent s'ho feia cada seu, ja ho diu el refrán, no? Cada ovella el seu corral. El senyor Pla deia sempre, equivocat, malament, la primera ovella ja al corral és la primera discussió familiar que hi ha durant l'any i llavors ja no es parlen tot l'any, en tot l'any, no? Però bé, no és així, la gent normalment a aquesta clientela sol reservar ja al setembre i són taules familiars i per tant ara avui dia ja fa molts de dies estem complerts per les dates de Nadal i festes de Cap d'Any i així, eh?
Hi ha una cosa amb tot això que encara em fas pensar, jo no sé si aquí al motel encara hi ha molt client, diguem-ne, allò que fa la mitja pensió o la pensió completa. Això ha baixat una miqueta ja en el concepte de l'hotel? L'hotel s'ha transformat més en un, diguem-ne, en un bed and breakfast de concepte i després la gent ve de fora? O com ho viviu, això?
Bueno, això fa molts anys que no fem ni pensió completa, ni menja pensió ni res, fem un menú, evidentment que sí, i llavors el que dius tu, hi ha persones que normalment sopen, amb aquí un nou wine bar, que diguem ara nosaltres, que és una extensió a fora del menjador, o el menjador del migdia del motel el tenim obert tots els dies de la setmana, i llavors al vespre podem fer wine bar. És a dir, que fem hotel per un costat, amb esmorzar, i llavors la gent, la clientela, el comensal ve per dinar a la carta o al menú que fem, però no parlem de mitges pensions ni pensions completes, que ja està a reivindicar, ja està, jo crec que està a l'acabament tot plegat, eh?
Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt d'aquí al model, Jaume, i és que pots venir a dinar a 3:15, aquest horari, diguem-ne, més europeu, no?
Bueno, sempre ens ha passat igual, nosaltres des de sempre s'ha obert a 3:15 per reivindicar una mica el client francès. El client francès a les 12 del migdia està dintre de la taula, llavors ha de fer l'aperitiu i esperar-se una mica aquí i a 3:15 ja entra. També val a dir que quan venen a la clientela de la península ibèrica et diuen, mira, a les 3:30 tanquem. Hombre, si estamos en España, ¿cómo va a ser esto a las 3:30? O sigui, vas tard per als francesos perquè obres massa tard i vas tard per als espanyols perquè tanques massa aviat. O sigui, sempre estem en aquest perímetre. Això passa, està a la carretera, passa això.
A veure si aquest any que entrem això de canvia tot, diguem-ne, amb això del canvi horari, que no sé al final què farem, però bueno, poder convindria més, diguem-ne, acostumar-nos una miqueta més a aquest horari europeu. Com també, per exemple, ens passa molt, Jaume, amb aquesta manera, podríem dir, de menjar, no? Cada vegada, jo suposo, o no sé si és la, diguem-ne, una meva percepció per l'edat, però som més de dinar que no pas de sopar.
Dóna la sensació que sí, és a dir, i a més ara després de la pandèmia nosaltres notem la freqüència de comensals a l'hora de dinar és molt més alta que a l'hora de sopar.
Quin és el teu rebost ara actual de tota la pagesia que tenim d'aquí al voltant amb aquesta carta d'hivern amb la cacera com a emblema?
Bueno, vols dir la gent que es porta material, bueno, doncs des d'aquests nois en Marc que es porta els naps de Campmany, també han trobat vària gent que són neorurals, diria jo, que s'han afincat aquí a l'Empordà i que estan fent verdures excelses de quilòmetre zero, però verdures simplement bledes, per exemple, o remolatxa, que és el blat i reba, o qualsevol cosa d'aquestes de l'hort, que són digníssimes, d'una qualitat extraordinària, que són gent que ja estan treballant a l'horta d'un altre sistema que es treballava fins ara aquí. També hi ha la gent que es porta les pomes, i també hi ha gent que es porta mandarines, i també hi ha gent que ens porta peixos importantíssims d'aquí, tot el producte és d'aquí mateix. Vull dir que...
Hi ha una cosa important amb tot això que m'hi fas pensar molt, i és una mica recuperant el que dèiem fa una estoneta, no? D'aquestes receptes mítiques que jo no sé si algun dia, diguem-ne, desapareixeran de la carta del motel, però són aquells plats que, per exemple, com dèiem ara, no? Les faves a la menta. Tu quan veus, per exemple, aquest plat tan copiat, però que a vegades, jo sempre diria, tan mal copiat, perquè clar, no és el mateix les faves a la menta del motel, que una amanida de faves, d'aquestes confitades que venen amb un pot, amb una mica de maret d'ànec de vés de saber quin i una miqueta de menta, no? Com veus tu aquesta, podríem dir, interpretació, podria, entre cometes, de la cuina?
Bueno, malament, perquè és clar, aquesta interpretació, nosaltres encara som molt rigorosos i comencem a tenir les faves a finals de febrer i les tenim fins a primers de maig, màxim. Però clar, tenim un pagès que les sembra abans i les pot tenir abans i busquem aquesta fava petita, que és el xiulet, que podries menjar la vaina i tot, per dir-ho d'una manera, no? En canvi, totes les altres interpretacions són sucedànios, que la literatura de la carta està molt bé, però a l'hora de posar-hi la cullerada, ai, quin mal gust, no? Quin atreviment, no? Diria jo. Bueno, passa, en aquest nostre país últimament passa, no sé si en salta lideratge per un costat o per l'altre, però sí que hi ha una corrua de gent que un fa una cosa i tots van cap allà, l'altre fa una cosa i tots van cap allà. Si mires, sí que ha canviat els menús aquests petits del dia a dia, que abans valien 6 o 7 euros, que ara deuen costar 12, 14 o 15 euros, que ben bé faltes i fa que sigui aquest preu, i ha canviat una mica la literatura de la forma d'expressar el menú. Però si mires en general d'aquests, en els que van fins a 70 euros, hi ha una generalització tremenda de croquetes, de canelons, de repetició de plats, tant aquí com a València com al sud. Tothom fa el mateix. Home, el comensal li han donat alguna altra cosa, perquè que ens premiem una mica més i busquem altres alternatives, que n'hi ha moltes, perquè de producte n'hi ha molt, i en canvi queda subjecte a una cosa molt, molt anclada, no? I suposo que és que falta un lideratge, falta un desequilibri, diria jo, que digui, no, ara s'ha de fer això, no? I que la gent segueixi una cosa més certa, més d'això. Clar, també estem passant que aquesta cuina, alta cuina que es parla, o també aquesta, la literatura sobretot de l'alta cuina, però l'alta cuina a vegades està transformada més en aquests camions que posen aquests anuncis tan suggerents, no? L'estrella de l'alimentació, i llavors es crea una caixa de congelats de quinta gamma a tot arreu, i aquesta quinta gamma és la que va per sobre el ritme de cada dia, no? Crec jo, en aquests moments. Reivindicaria una serietat i un... No sé, em sembla que hauríem de fer un cop de puny a la taula i dir, això no es pot fer, o això no es pot acceptar.
Clar, és que ara, per exemple, no sé, tinc la sensació de que a vegades volem córrer molt o volem anar contra natura, però clar, és que la contra natura, és a dir, no, l'artista o l'artista que crea una moda, crea la moda, diguem-ne, en una època que no és la que ha de ser. Jo tinc la sensació que la cuina també ens passa una mica això i no sé jo de ser els primers. No? Per exemple, ara parlaves de les faves, Jaume, i ja fa setmanes que començo a veure a les xarxes socials restaurants que diuen els pèsols ja han arribat. Estem, o estàvem, a principis de desembre o a finals de novembre, i quina necessitat tenim de tenir els pèsols al mes de novembre o desembre quan els pèsols i les faves sempre han sigut de la primavera. Ja sabem que una altra cosa és el canvi climàtic, però aquesta necessitat, no, d'això o de veure ara per Nadal cireres d'Austràlia a certes botigues o supermercats, no? Per què, diguem, tenim aquesta necessitat a vegades d'anar contra la natura?
Bueno, suposo que els pagesos semblen els pèsols abans, el trobo molt natural, i suposo que els venguin ara, doncs, també és felicitar-se, si hi ha algú que els compri, perquè llavors els preus també no són petits. T'estan demanant 54, 58 o 60 euros per un quilo de pèsols. Clar, una casa familiar no s'ho pot permetre, i en canvi en un restaurant poder sí, ho pot vendre una de les... Suposo que és una mica la moda, el mercat, les ganes de passar per davant dels altres i de tenir pesos, però pesos quan realment són bons són en aquell temps de primavera, no? Que aquest sol ja que domina més les tardes de primavera, que és molt més llarg que el dia, hi ha un sabor, un olor, almenys jo, no sé, el paisatge m'indica molt les coses que tenim que fer i les que no tenim que fer, no? Jo, esclar, tinc la meva cultura que vinc de pagès, els pares a casa meva eren pagesos, i sé el que és anar a llaurar a primera del matí, encara que era molt petit, i sé el que és anar a recollir l'userda, i sé el que és moltes coses de camp, no? I llavors, poder, diguem antic, però gran, però estic reivindicat en aquests olors i sabors de primavera per el context del producte que hi ha d'haver. Amb els sabors d'estiu, també. Un préssec a l'estiu o una pruna clàudia, és en aquell moment que s'ha de prendre. No cal prendre ara el mes de desembre, no? O una cirera, quan són els cirerers florits i llavors fan la cirera. Recull aquell producte i allò és bo. Una cirera d'estàlia pot ser molt bona, però jo crec que s'ho va trobar supercaríssima. És igual que no en tinc jo, el mes d'agost, per exemple, trobes que en aquest país que hi ha molta taronja, sobretot a Espanya, a la Península Ibèrica, i sol haver-hi molta taronja, i llavors et trobes que et porten taronges que són de Sud-àfrica, d'altres que són d'Egipte, d'altres que són d'Israel, d'altres que són d'Uruguai. Llavors dius, ah, no, si aquesta gent porta aquest producte aquí, qui paga el transport? Combinem aquí, no? Val la pena? I són taronges que no són barates, o sigui, són molt més cares que les d'aquí. Llavors, és, el món és tan global que crec que el local cada vegada tindrà més suport. Si no m'ha tendència amb l'Empordà, que ja ha trucat més tramuntana, si em fa, perquè ara em fa menys, però si toca més tramuntana, deu ser molt millor que pas un altre que no hi toca la tramuntana. Suposo que hi ha d'haver un aire més fresquet, un aire més d'això. Jo crec que després de la globalització d'aquest món tan ràpid i tan mediàtic que hi ha en totes les xarxes i tot, vindrà un moment que el de casa encara serà molt, molt més bo i molt més reivindicatiu.
Clar, de fet, ara estava pensant que si alguna cosa, entre altres, també a més encara podem viure aquí en aquest model, és tota aquesta filosofia que estem parlant aquests minuts de tertúlia amb en Jaume Subirós, fet, per exemple, que en el Fòrum Gastronòmic, en aquest congrés de cuina que tenim a casa nostra, aquest passat Fòrum de Barcelona, hi ha, i de fa una molt bona colla d'anys, els Premis Josep Mercader, que aquest any el restaurant escollit va ser el Lluerna i el Barberat de Santa Coloma de Gramenet, no? Fet que, diguem-ne, que ja hi hagin uns Premis Josep Mercader, que Pep Palau i Jaume Bonari amb el Fòrum Gastronòmic ja hi hagin pensat de fa molt i molt de temps, això et vol dir alguna cosa? És a dir, això que deies tu, no?, de que hem de fer un cop de puny a la taula i de que de donar veu a tots aquests restaurants, aquests cuiners i cuineres, aquests empresaris i empresàries, que sí que creuen que un altre món és possible i que a vegades potser no cal dir-li sostenible, sinó que hauria de ser una cosa, no?, un ADN que tenim tots, no?
Jo penso que sí, jo crec que té que ser, forma part del nostre país, no?, aquestes ganes de fer les coses ben fetes, sense reivindicar ni molt menys, sinó és el fet de fer cada dia una feina ben feta.
Hi ha una cosa important, Jaume, i és la sala, no? I tu aquí, amb en Josep Mercader, quan vau començar, teniu molt clar que el personal de sala, els cambrers i les cambreres, tenir, podríem dir, aquesta identitat que han de tenir en un restaurant, no només d'aquestes característiques, sinó que també hi ha de ser-hi en un senzill bar de carretera o de poble, no? Per què costa tant tenir bons cambrers i bones cambreres?
No, és una pregunta que avui dia està complicat. Sabíem que la gent no vol treballar a l'hostaleria, però bueno, l'hostaleria és un dret a hospitalitat, és a dir, el moment que entra un client o el moment que entra un comensal hi ha d'haver una hospitalitat, hi ha d'haver una manera de fer que ha de ser seriosa, digna i com pes que ho és. És a dir, ajudar aquella persona, si ve a dinar és per passar-s'ho bé, però passar-s'ho bé vol dir amb tot el sentit de la paraula, no fem una gran festa, però sí que sigui mínimament una cosa superdigna, que s'ho passi bé des del principi fins al final, des que li diguem bon dia fins a adéu-siau. Costa molt, bueno, els horaris que s'ha fet hostaleria han sigut molt abusius, sempre han sigut molt mals, això s'hi vol tot, perquè tenim uns preus baixos, poder per tot, però ha arribat un moment que el comerç s'ha de posar en ordre. Jo crec que si posar en ordre, al moment que l'hostaleria agafi aquestes 8 hores que s'han de fer, al moment que la feina que s'ha de fer, el comensal, si va a un banc, s'ha tancat a les dues, què fas? I avui dia que és en cita pèbria, però ni obre ni a les 12 del migdia, no? Doncs l'estalant s'ha de tenir un horari, aquest horari s'ha de respectar i aquest s'ha de fer. Jo crec que això és una crisi puntual després de la pandèmia, van tancar molts establiments, llavors alguns han pogut obrir, els altres tenen dificultats, hi ha més dificultats, i la gent s'ha de donar compte que la la casa familiar s'ha de viure una vida normal, i la vida normal vol dir que ha de ser, si una botiga o qualsevol comerç o qualsevol fàbrica té un horari, l'hostaleria també té que venir. Senyors comensals, vingueu a l'hora. Comenceu a la 1 del migdia o 3 quarts del migdia i acabeu de dinar a les 3, 3 i mitja, però no esteu de sobre taula fins a les 6 de la tarda. O si veniu a sopar, veniu a sopar a les 8 i a les 10 ja estic a casa, no sé, un horari allargat fins a les 2 o 3 de matinada. No?
Clar, aquí hi tenim molt a dir també la clientela per tots aquests horaris que dieu, però també, sobretot, jo suposo, i ens posem a la meva culpa, no a nosaltres, que també hem de valorar aquesta feina. És a dir, això que dèiem abans, no pot ser que avui en dia encara hi hagin menús que no arribin als 10 euros, després volem, diguem-ne, que tothom treballi com ha de treballar les seves 8 hores, potser tot això canviarà d'aquí a un temps, perquè si no, sí que ens quedarem sense professionals, cosa que moltes vegades avui en dia, ara mira, em fas pensar en una frase que em va dir fa molt i molt de temps en una classe el senyor Biosca, va dir que, li vam preguntar, diu, què és un cambrer, no? Què és una cambrera? I va dir que eren venedors de felicitat. Tu aquí encara tens la sort, diguem-ne, de que tens molta... O sigui, has fet una gran escola de venedors de felicitat amb el teu personal de sala, no? I això vol dir alguna cosa, és a dir, no és que sigui difícil, es pot fer, però clar, s'ha de mirar d'una altra manera, ens hem de posar unes altres ulleres.
Bueno, jo dic sempre que l'escola la va crear Josep Mercader. Jo sóc un continuador de l'escola de Josep Mercader. Josep Mercader ho tenia molt clar, ell havia estat a cuina, havia estat a sala, i per tant... és a dir, quan estaven al restaurant de l'estació de Portbou, ells només tenien clients quan passava el tren o quan parava el tren. Llavors ells eren els mateixos que feien cuina, però els mateixos que servien al menjador. Això que a vegades ara reivindiquen alguns restaurants que ho fan així, doncs això ja està inventat el 1939. Llavors vol dir que ell, coneixent les dues versions, tenia molt clar que havien donat valor. És a dir, una cuina molt ben feta, molt perfecta, amb això es té que tenir un seguiment, i aquest seguiment és el menjador. I el menjador té que tenir un seguiment que és la cuina. Té que haver una coordinació perfecta en tots els d'això. I és el que convé. Em deia una senyora un dia, diu, sembla estrany, vosaltres vam fer un ofici d'això. Doncs sembla estrany, nosaltres n'hem fet un ofici.
Hi ha una cosa important i no volia deixar de parlar-ne abans d'acabar aquesta tertúlia amb en Jaume Subirós del Motel Empordà, que és això que passa quan acabes el segon plat i arriba un carro, o podríem dir uns carros de postres fantàstics, que això és una cosa que també per molts llocs, diguem-ne, s'ha perdut una miqueta, no?, els últims 30 anys. Jo recordo els anys 90 que al celler Can Roca hi havia el carro de postres, i aquí no ha desaparegut mai, no? I veure el carro de postres i veure el senyor Subirós que et faci uns crepsoset o que et flambegi uns taps de Cadaqués, això és liturgia,
No, home, no. Això és una pràctica normal que fem cada dia i que, bueno, sempre hem apostat per aquest carretó de formatges. Jo crec que formatges, Churchill li deia al senyor De Gaulle que estava en un país que no es podia governar. I De Gaulle li va contestar per què. I, home, perquè tenim un formatge per cada dia. Llavors vol dir que nosaltres estem a prop de la frontera, que jo no dic frontera, sempre dic el confine, els italians és més virtuós això del confine, no saps mai on acaba, on comença el confine, en canvi la frontera és una ratlla sèria i contundent. Llavors amb el formatge sempre ens hem tingut aquest això. Els francesos també diuen que un bon formatge pot ser l'acabament d'un gran àpat, o pot ser el començament d'un mal àpat, no? Llavors sempre hem tingut en compte aquests formatges evolucionen, nosaltres tenim... Bueno, creixen amb nosaltres, vull dir, nosaltres som afineres de formatges de francès, potser ser sí, però és el que m'interessa a mi. Nosaltres tenim una nevera especial, que també té 18 graus, que busquem aquestes temperatures, que el carro a l'hora que està en el menjador agafa 22-23 graus, però quan entra dintre baixa només a 18 graus, llavors no deixem trencar la fermentació, i aquests formatges sempre estan ben posats. I quan un formatge surt del carro pot estar 7 o 8 dies d'aquesta nevera perquè vagi evolucionant fins que sigui. Està de tenir-ho a punt. És difícil, sí. Has de tallar tota la crosta cada dia dels formatges i els has de cuidar, has de creixer nosaltres. Llavors, parlar de formatges jo crec que és important. És un, un bé particular per tota la gent que fa formatges, que s'hi guanyin la vida, que tinguin aquestes ovelles, que tinguin aquestes cabres, que tinguin aquestes vaques, i que puguin ser alguna més que repartir llet, dic jo, no? Perquè hi ha una evolució humana, un tracte humà que ens es porta fins a la taula. I en quant al carro de postres, sempre l'hem tingut. Hem tingut aquesta manera de que tenim més avantatge nosaltres que una pastisseria, perquè la pastisseria ven el pastís aquell o la persona aquesta se l'emporta a casa seu, però no saps mai a qui no se'l menjarà, on el conservarà i quina temperatura el pot posar a taula, no? En canvi, nosaltres sí que la tenim a una temperatura ideal i sempre estan amb un optimisme gloriós perquè la gent li caiga l'última llàgrima.
Jaume, per aprofitar i per finalitzar aquesta entrevista, si avui vinguéssim a dinar, no sé si a la taula 21 del senyor Pla o una altra, perquè totes hi estan bé, però avui què ens oferiries? Què seria per tu avui el menú ideal que podríem fer aquí al Motel Empordà?
Jo penso que avui, un dia que fa, una mica terrinyó, sense sol, no? Jo començaria per uns naps de Campmany, d'aquests negres que dèiem, que el fem amb gambes, amb gambeta, aquí d'això, i llavors de segon, jo penso que em dedicaria, vaja, una llibre reial pot ser avui, no? Sí, una llibre reial molt bé. Llavors oferim algun formatge fresc que podem tenir en aquests moments d'aquesta primera setmana de desembre, que ve del nord d'Itàlia, que porta una mica de tòfona, que no en tenim gaire més, i llavors acabar inclús un par mitjano de 60 mesos que tenim, un rodell petit i un cafè i anar marxant.
Jaume, si agaféssim la portada d'un diari i aquest diari sigués del 2033, és a dir, d'aquí a 10 anys ja, i a la portada hi hagués una notícia que parlés de l'Hotel Empordà, del motel, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Ostres, això és difícil, eh? Imaginar-se d'aquí a 10 anys. Bueno, suposo que m'agradaria que hi parlés sobretot d'Albert Subirós, de Jordi Subirós i de Lluís Subirós, que són els tres que han de seguir amb el tema, no? Aquesta seria, penso, la portada que m'agradaria llegir.
Feliç de que tinguis aquest traspàs generacional, no? A la cuina i al servei i a la sala.
Exacte, això seria el gran títol.
Jaume, moltes gràcies per tota la història que esteu escrivint a la gastronomia catalana.
Gràcies a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de la cuinera eslovena Anna Ros que diu: el coneixement sobre les varietats autòctones és la base que ha de tenir un xef per les seves creacions. Esperem que ho hàgiu gaudit i que ens tornem a trobar aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio. Adéu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.